Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Ara sí, ja ha entrat l'estiu i posem en solfa avui l'últim oficis d'aquesta temporada. Avui posem en el punt de mira un dels protagonistes de la història de la ràdio en català. Enguany es complirà mig segle de la mort de Franco i l'inici d'un procés que es va anomenar en el seu moment la transició, que ens va dur cap a un sistema democràtic amb virtuts, però sens dubte també amb algun vici, algun d'ells enquistats fins a la mèdula i fins a dia d'avui. La ràdio va jugar un paper clau en aquell procés i la llengua catalana aviat va trobar-hi un mitjà d'expressió, de divulgació i de normalització. El 1976 naixia Ràdio 4, el 79 s'obria la finestra de les ràdios locals, el 1983 naixia Catalunya Ràdio i és en aquesta última que ens fixarem avui, especialment en la veu protagonista del primer programa emès per la Ràdio Pública Nacional, la nit de Sant Joan de 1983, la veu que després seria el conductor del primer programa regular emès per aquella emissora, el mític El Lloro, El Moro, El Mico i El Senyor de Puerto Rico. Estem parlant de Jordi Vendrell, un periodista insubornable sempre associat a aquell programa, i després, al costat de dos altres tòtems com Ramon Bernil i Quim Monzó, formaria la Mercantil Radiofònica, el timó de programes històrics com El Mínim Esforç o L'Orquestra. L'any vinent es compliran 25 anys de la seva mort i, com a avançada d'una commemoració que caldrà començar a preparar, l'editorial empordanesa Calígraf ha assumit el repte d'editar un llibre que s'ha titulat Olé, torno a ser aquí, que ve a ser un recull d'escrits de Jordi Vendrell, amistats seves i col·laboradors del programa L'Orquestra. Tenim de convidat un dels curadors d'aquest Olé, en Jordi Rodon, amb nosaltres. Jordi, sigues molt benvingut a la ràdio, què tal?
Moltes gràcies, bon dia, molt bé.
Doncs parlem-ne, i d'entrada, per què? Per què ara i aquí aquest Olé, torno a ser aquí?
Bé, no és senzill ajustar l'àrea aquí, però t'explico una mica l'origen i el temps que ha passat, com tu deies, quasi bé 25 anys d'ençà de la mort del Jordi Vendrell, no? És a dir, ell va morir el 8 de juliol del 2001 i aleshores ell vivia a Campins i després del funeral, que va ser a Campins mateix, ens van dir els propietaris del pis on vivia que en el que ell estava de lloguer, que calia buidar-lo, que a l'agost havia d'entrar gent. Aleshores, els amics, estem el dia del funeral i anem al seu pis a començar a buidar. Bé, el cas és que a casa seva jo em vaig ocupar de netejar-lo el seu ordinador. És a dir, deixar-lo a zero, no? Donant-li, fent-li un formatat perquè un altre amic se'l quedava. Jo vaig trobar allà en una carpeta, molt ben endreçat, tots els seus articles escrits, i també una carpeta amb un diari que era es titulava la carpeta Llibre Orquestra. I allà hi havia un document que era un dietari, diguem-ho així, d'ençà que l'any 87, el juny del 87, li encarreguen de fer un programa a Catalunya Ràdio a migdia, una tertúlia. Aquell diríem, document, aquells documents, jo els vaig gravar en un CD, en un CD-ROM, i van quedar guardats.
Van quedar guardats fins avui, o fins al dia que decidiu de quina manera dir això s'ha de compartir.
Tanmateix no, sí que és el que dius, eh? Però tanmateix cap a poc abans del 2020, el Benjamí Villoslada, un altre amic d'en Jordi Vendrell, va corregir amb l'Albert Ràfols, un altre corrector, van agafar el document, el van convertir perquè... I aleshores va publicar en el seu blog les primeres entrades. Mm. Però va venir la pandèmia i allò va quedar allà aturat, no? Va ser fa aproximadament un any que aleshores l'amiga Nurit Levi, que havia col·laborat des de l'inici en el programa L'Orquestra i amiga de Jordi Vendrell, em comenta de tirar endavant, doncs, per fi, no?, posant-s'hi amb l'edició del llibre, no? I va ser fa un any doncs, que ens hi vam posar.
Perquè, a veure, Jordi, per què consideres que és interessant? Què va aportar? Com era Jordi Vendrell que fa que avui sigui interessant recordar la seva figura i la seva importància per al país i per la ràdio que s'ha fet en aquest país? Què el definiria que avui encara sigui necessària el seu record?
Jo crec que són moltes coses, és a dir, tots nosaltres, però també en Jordi, o especialment en Jordi, són persones amb moltes vessants. Aleshores, és important perquè el seu diari de l'orquestra, que diguem és la major part del llibre, ostres, és un accés a la cuina d'un programa de ràdio, val? Una cuina, un dietari que jo només coneixia quelcom semblant com el del Samuel Pepys, al segle XVIII, un dietari que és algú que escriu amb tota la llibertat del món sobre el dia a dia. Val? I diu, ho diu tot, és a dir, diu tot el que li passa pel cap i diu tot el que està passant allà. Jo crec que això ja mereix la pena per l'accés al, diríem, a la cuina de la ràdio. D'altra banda, també és veritat que en el dietari doncs, surt l'orquestra de Jordi Vendrell, era un programa en el qual ell va voler trobar a gent molt diferent del país, que era important que parlessin, que conversessin, que tinguessin una tertúlia, i per tant el munt de gent que va passar per aquell programa és molt rellevant, i d'ell se'n parla a l'orquestra. Però també és veritat que hi ha un altre element, i és que l'orquestra, l'any 92, va ser un programa de ràdio que d'un dia per un altre va ser censurat. És a dir, la censura, l'haver creuat una línia vermella a la ràdio, potser en Jordi Vendrell va ser el primer en experimentar-la. Potser la política actualment sembla que hi ha més control sobre els mitjans, sobre les xarxes socials, és a dir, el poder vol controlar els mitjans i aquest, diríem, el que són els mitjans de comunicació i en concret la ràdio, potser havia gaudit d'una llibertat que ara no gaudeix tant. Això és una hipòtesi. El que és cert és que el 12 de juliol el programa és censurat. Val?
Has parlat, o parles molt, Jordi, de la riquesa d'aquest dietari o la informació que ens dona aquesta cuina de com es va crear un programa que és un dels programes històrics de la ràdio en català. Però també, poca broma, amb aquesta data del tancament o l'escapçament en sec d'un programa, el dia que van traspassar uns llindars, van traspassar unes fronteres i el poder això no ho va tolerar. És brillant que aquest llibre inclogui, per exemple, la transcripció íntegra de l'últim programa, de l'última orquestra, perquè, vist des d'avui, puguem recordar aquell fet, puguem analitzar-lo i dir, mira, és que així es va anar la cosa. Hi ha una frase d'una de les col·laboracions del llibre, en l'article que ha fet l'Anna Maria Vidal, que defineix en Jordi Vendrell, dient, amb la seva meravellosa incapacitat de respectar l'ordre establert. Ell era una ànima lliure.
Sí, això el Quico Pi de la Serra, el seu escrit, també ho diu, no?
Que exacte.
Era un esperit lliure, on diu que gaudia molt de la llibertat. També era una persona molt, en el bon sentit de la paraula, sense ser pejoratiu, molt infantil, molt enjugassada, amb moltes ganes de divertir-se i de fer divertir. Val? I clar, això a vegades en Jordi va trepitjar algun ull de poll. És veritat que l'any 92 és un any especialment delicat. Val? És un any, diríem, de commemoració dels 500 anys del descubrimiento, és l'any de les Olimpiades, és l'any del Madrid, capital de la cultura europea, és l'any de l'Exposición Universal de Sevilla, i aleshores era tan transcendent que allò fos el millor del millor, encara queda en la nostra memòria la idea de que els Jocs Olímpics de Barcelona van ser els millors. Val? Hi ha tota una èpica al voltant de les Olimpiades i del 92. I aleshores, de forma innocent, jo crec que innocent, en aquell programa, llegint la transcripció, jo crec que ara no es pervera, no espanta, però sí que és veritat que des d'un mitjà oficial, ostres, es parla de que compta que hi ha detencions, que el jutge Garzón ha muntat una operació per detenir i interrogar independentistes, que estan sent portats a Madrid, i aleshores en el programa es diu, tu, aneu en compte, potser que avui dormiu, no dormiu a casa, busqueu un altre lloc, perquè estan buscant a gent. No? Uh-huh. D'això, en el llibre hem inclòs un annex en el qual una persona que no té relació directa amb en Jordi Vendrell, en Ramon Piqué, el mateix dia que s'estava emetent la ràdio, ell estava sent torturat a Madrid. I aleshores en Ramon Piqué, que després ha estat professor d'història a la Universitat Autònoma de Barcelona, escriu un annex, fa una aportació en el llibre que crec que és molt interessant perquè dona context.
Impacte, impacte, i tant.
Sí.
Aquests són, són els fets i és segurament el motiu o l'eix pel qual ens ha fet obrir els ulls a la necessitat d'editar aquest dietari, d'afegir-hi l'annex d'aquest escrit de Piqué i la transcripció íntegra d'aquell programa i que ens dona una mica el tremp de com anaven els trets en aquells moments. En el món de la ràdio, Jordi Vendrell és una icona, o ha de ser considerada una icona. I hi ha col·laboradors, després en tota la tirallonga de col·laboradors del programa o amics que parlen d'ell, hi ha també personatges importants per al món de la ràdio, com Josep Maria Martí, que es pregunta o fa servir de títol del seu article, i què hi feia en Jordi Vendrell en aquella Catalunya Ràdio que no va arribar a ser. Però ell sí que tenia al cap un model de ràdio que era un model compartit per molts i molts oients perquè, a més, els seus programes tenien molt d'èxit. Jo no sé si el fet de posar-lo de 3 a 4 de la tarda, que era una hora nefasta per al consum radiofònic, ja era un primer intent de controlar-lo, de dir, vale, sí, tenim en Jordi Vendrell a la ràdio, però que no llueixi gaire, si un cas. Caram, s'hi va lluir, perquè aquell programa va ser un model del 87, em sembla que es va crear, fins al 92, que el van escapçar. A més, era innovador i creava un model de ràdio. Tenia al cap la ràdio que volia, i això era compartit per molts oients, era un model d'èxit.
Sí, molt, molt. En el dietari és interessant veure com ell, que havia estat líder d'audiència amb el Lloro, el Mico, el senyor de Puerto Rico, es troba amb el cap de programes de Catalunya Ràdio en aquell moment, Josep Cuní, es troba que li qüestiona...
No s'estimaven gaire, em sembla.
No s'estimaven gaire, jo diria que gens, per un tema de rivalitat. Un era líder d'audiència i l'altre volia ser. I aleshores tens tota la raó i es veu com en el diari ell vol fer... Veu que en directe, de 3 a 4... és molt difícil de convocar a la gent i aleshores vol fer un fals directe, és a dir, gravar-lo a la una i emetre-lo a les tres. I totes les dificultats que té per fer això i que no li deixen, no?
Avui, si veiés el món des d'avui, què em pensaria de la ràdio actual? Ha canviat molt la ràdio en aquests últims 20 anys, 25 anys, des que ell no hi és. Creus que n'estaria orgullós? Si sentiria identificat amb la ràdio d'avui?
Jo crec... Sent com era en Jordi, i des de la meva humil opinió, jo crec que sent una persona tan enjugassada, gaudiria molt de les possibilitats tecnològiques d'avui de la ràdio. És a dir, gaudiria molt del podcast, gaudiria molt de les xarxes socials. Recordo l'any, sembla que era 93 o 94, com jugàvem amb el que aleshores era el Mirc, que era un canal de xat en el qual, diríem, en Jordi tenia diversos perfils i entrava a diversos canals, no? I el divertit que era tot allò. Doncs jo crec que ara estaria molt amb tot això, del podcast, la intel·ligència artificial. En tant i en quant, és una forma d'explorar llibertat.
També
és una forma de trencar esquemes.
També en seria crític, i en seria molt crític, perquè hi ha hagut molts inconvenients o ens hem tornat... Ens hem tancat molt amb tanta obertura. També.
Sí, Vicent Partal, en el seu escrit, que té relació amb l'internauta, programa que feien junts, diu en Vendrell em deia que no li interessava internet en si mateix, sinó que el que li interessava és el que la gent en feia. És a dir, no és una xarxa tecnològica. Sí que hi ha una part de hardware, de maquinari, però el més interessant és la xarxa de persones. Jo crec que això és aquest esperit lliure i aquesta possible exploració de les relacions personals el que més interessava i més agradava a Jordi Vendrell. Pensa que en el llibre hi ha una part molt important que és l'amistat. Jo crec que l'essència del llibre és l'amistat.
Un dels valors principals de Vendrells, em sembla que queda molt ben reflectit, en l'estructura del llibre i en totes les col·laboracions, un dels valors que ell sempre va tenir molt i molt present eren les relacions humanes i, per davant de tot, l'amistat, amb gent a vegades molt diferent, però que aquesta diferència t'enriqueix sí. si la saps conduir.
També no hem d'oblidar que Vendrell pateix una ferida. És a dir, quan li censuren el programa, Vendrell, la seva identitat, allò que era en Jordi Vendrell, era una persona que cada dia parlava a Catalunya. La seva identitat era la ràdio. Això se li escapça. I aquesta ferida l'acompanya fins a la seva mort. És veritat que recupera i té algun programa, però són programes, l'Interrado, per exemple, en una franja horària impossible. Un programa d'una hora a la setmana. És a dir, és menys tingut, però aquesta ferida està allà. Et poso un exemple de que una de la... Jo buido l'ordinador, d'acord? Però també té un calaix amb tot d'escrits, d'acord? Uh-huh. Té coses guardades. Aleshores, guarda l'escrit que li fa arribar el director de Catalunya Ràdio, perdó, el president de la corporació, que li comunica el seu cessament. Uh-huh. Val? És a dir, allò era... No m'atreveixo a dir trauma, perquè no té característiques de trauma, però sí que és una ferida important. I comença a explorar la meditació, comença a explorar, diríem, altres àmbits amb el mateix rigor, amb la mateixa llibertat que havia fet amb la ràdio.
Jordi Rodon, que és amb qui estem mantenint aquesta conversa avui als oficis del llibre, amb una crònica o amb un article lligat o referent a aquest llibre, a l'Ole Torno a ser aquí, publicat al VilaWeb, es pregunta per què avui... Per què ara encara fa por Jordi Vendrell?
Jo no estic segur, perquè, per exemple, quan li tanquen el programa, érem una colla reduïda els que vam anar davant de Catalunya Ràdio a protestar.
En Rodon era un d'ells,
El col·lectiu de periodistes no va fer cap reacció.
Què va fer
el col·legi de periodistes? Aquí. Et podria dir... Per tant, allà hi ha una cosa... A mi em sorprèn molt, de dir, ostres, han passat... Quants anys? 30 i escaig anys des del tancament de l'orquestra. Ostres, són més de 30 anys. Per tant, per què aquesta por, no? Probablement la força d'allò políticament correcte està molt present. La por dels mitjans de... Ostres, això que et deia, no? De transgredir alguna línia, la pròpia autocensura, jo crec que està molt, molt present. Jo agraeixo molt aquesta entrevista, perquè, per exemple, de Catalunya Ràdio... Ràdio en la qual diríem, ostres, va ser tan important en Jordi Vendrell, ni asa ni bèstia, res, resposta zero. Val? Quan hem intentat parlar amb ells de dir, escolteu, sapigueu que el diari d'orquestra, aquell programa vostre, que tal, que qual, doncs, res.
Jordi, per cert, i qui eren els Apelin? O qui són els Apelin?
Els Apelin són amics diversos d'en Jordi Vendrell de cercles diversos. I aleshores, abans de la seva mort, aquests amics es coneixen, es troben. Es troben a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, on amb ell l'havien operat. L'havien operat de la columna, d'un càncer que tenia d'ossos, que havia començat amb càncer de pulmó. I aquesta gent es troben allà. I aquesta gent també es troben el dia del funeral, i a partir del dia del funeral es convoquen cada any a trobar-se en el cementiri de Campins per recordar en Jordi. L'amistat, com deia Epicur, era una de les relacions més importants que hi ha, perquè és una relació, o és l'única relació en la qual l'absència de l'altre, el fet que passi molt de temps o hi hagi molt espai amb l'amic, doncs no hi fa res.
Jordi, hauríem d'anar recollint entrevista, però jo he llançat la canya al principi de l'entrevista dient a veure si aquesta edició d'aquest diari de com es va gestar l'orquestra és l'embrió, és l'inici d'una commemoració dels 25 anys sense Jordi Vendrell, que no sé quina dimensió hauria de tenir. Què en pensa en Jordi Rodon? I com creus que s'hauria de recordar, si és que s'ha de recordar, si és que s'ha de fer alguna cosa perquè ell, esperit lliure com era, no sé si agradaria gaire que li fessin homenatges o que recordés un 25 anys sense Jordi Vendrell. Com creus que hauria de ser el 2026, 25 anys després de la mort de Jordi Vendrell?
Jo crec, no? És algo en el qual l'hem pensat. Jo crec que hauria de ser una exposició immersiva sobre el món de la ràdio, en concret, no tant mateix sobre Jordi Vendrell, que també, però com la ràdio ens acompanya, ens ha acompanyat, forma part de la nostra identitat, és quelcom que molt íntim, és un espai molt, molt íntim en nosaltres, no? I això, la manera de compartir-ho, penso que una exposició de caràcter immersiu seria el millor. Val? Aquestes veus que no perquè siguin les Patums, perquè no totes les Patums connecten de la mateixa manera, però veus com les del Jordi Vendrell, que formen part de la vida de la gent, val? I permeten crear un tipus especial de relació.
Jordi Rodon, des d'aquí, des de la ràdio, des dels Oficis del Llibre, jo et felicito per aquesta tasca, per aquesta recopilació de materials i de col·laboracions a l'hora de recordar Jordi Vendrell, una veu a tenir en compte, més ben dit, una veu a tenir en compte en la història de la ràdio de Catalunya. Recollit per Edicions Calígraf en aquest Olé, torno a ser aquí. Felicitats per la tasca i tant de bo. A veure què passa aquests propers mesos i de cara a 2026, si ho sabem. Si en sabem ser dignes, si el país en sap ser digne i pot muntar un bon recordatori de Jordi Vendrell. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Els Oficis del Llibre. La biblioteca llegeix.
I va, que després de l'entrevista tanquem temporada també de les càpsules amb aquest cicle que hem dedicat fa 5 setmanes, no pas més, a diccionaris. No podem tancar-lo sense parlar del Diccionari General de la Llengua Catalana, altrament dit, el Diccionari Fabra, el Pompeu Fabra. Judit Cobanya, benvinguda, què tal?
Molt bé. Aquí, portant-vos els... Avui en porto dos, també, però són els dos aquells que, després de l'Alcover Moll que vam parlar fa uns dies, aquests dos també s'han de consultar constantment.
Mm-hmm.
L'un perquè ens va ordenar la llengua, que és el Fabra, el que tots coneixem per el Diccionari Fabra, i l'altre que és el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, el GDLC, que és com la part lèxica de la Gran Enciclopèdia. Us explico. El Fabra. Què és el Fabra? Fabra, a més, era enginyer, no era lingüista, no era escriptor, era enginyer. Però és un senyor que estava bé amb la dèria de la llengua i li van encarregar si podia, doncs això, ordenar una mica, posant-nos en solfa una llengua que estava desendreçada, que la gramàtica doncs, no acabava d'estar polida. I ell va fer el que va poder, però va fer una gran feina. El Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, que és un diccionari català, es va publicar per primera vegada en fascicles, l'any 1931. I el 1932 ja va ser un volum únic, aquell llibre vermell que hi ha en molts llocs. Durant l'època d'en Primo de Rivera s'hi va passar 6 anys, escrivint tot això, i dedicar 6 anys, i això, us he dit, va publicar-lo l'any 1932. El 4 de febrer de 1939, amb tot el clima de repressió del català, les planxes originals del diccionari i tots els romanents editorials, tots els que quedaven, els van destruir. L'exèrcit feixista de Franco se'ls va carregar tots, igual que va cremar tota la biblioteca de Pompeu Fabra, la seva, la particular. La segona edició, per tant, d'aquest diccionari no es va fer fins l'any 1954 i va aparèixer censurada. Després se n'han fet moltes publicacions fins l'any 1994. I el podeu anar a buscar i ara també el podeu consultar en línia. Però és una de les obres cabdals que ens ordena la llengua. Aneu-hi, per parlar bé, per escriure bé,
i
ordenat.
Té un paper fonamental en la cronologia de la nostra llengua.
Total.
Avui no és el diccionari més actualitzat,
no,
però continua sent una referència i ho va ser durant dècades i dècades.
Sí. Per això ja us he afegit, després...
El Gran Diccionari de la Llengua Catalana.
El Gran Diccionari de la Llengua Catalana, que diguéssim,
vinga.
Si el Fabra es fa fins al 94, el GDLC, el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, al costat de la Gran Enciclopèdia, neix l'any 1995, després d'unes edicions prèvies.
Si el Fabra és el vermell, El GDLC...
És el verd.
És el verd, el de l'enciclopèdia.
Sí,
va.
I d'aquest us dic allò, quatre coses importants. També està al darrere l'Institut d'Estudis Catalans, vetllant perquè això sigui una obra ben feta. Té 88.500 entrades, inclou les 67.500 entrades del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. 22.000 subentrades, és allò, frases fetes, locucions, 172.000 definicions, i inclou la història dels mots, llistes de vocabularis per temàtiques, quadres d'informació gramatical, la partició sil·làbica dels mots, allò, els mots homòfons, prefixos, sufixos, neologismes, estrangerismes, allò que dèiem a l'inici, inici d'aquestes càpsules. Per tant, tanquem amb el Fabra i el Gran Diccionari de la Llengua Catalana. Tots els teniu en línia.
Fins aquí aquestes càpsules, fins aquí aquesta temporada dels Oficis del Llibre. Us desitgem a totes i a tots que passeu molt bon estiu. Els Oficis continuarà d'una manera o d'una altra. Algun dia ens trobarem amb llibres a les mans i parlant, si més no, de llibres. Judit Covenya Guàrdia, ha estat un plaer tot aquest temps. Moltes gràcies.
El plaer és tan meu. Ens ho hem passat molt bé.
Ja ho crec. Ja ho
seguirem passant-ho bé.
Que ens corrin al darrere.
Ah,
que ens corrin
mateix.
Al darrere. Va, bon estiu a tothom. Adéu-siau.
Adéu.